a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant ja des de Lleida i com sempre és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Ara mateix, les 12:20 minuts, dimecres, meitat de la setmana, 8 d'abril del 2026. I mira, avui el calendari ens proposa un dia que, bueno, pot semblar innocent, però no ho és gens, eh? És el Dia Internacional del Rosa. I no va de flors ni de romanticisme, no, va de plantar cara, de dir prou. És curiós perquè el rosa avui és un símbol contra l'assetjament escolar, contra la discriminació, contra l'homofòbia i la transfòbia. Tot va començar en una escola del Canadà, quan dos estudiants van decidir que davant d'una injustícia el pitjor que podien fer era callar, i van fer exactament el contrari, mobilitzar-se. I fixa't com són les coses. Un gest tan senzill com posar-se una samarreta de color rosa pot convertir-se en una declaració, perquè sí, de vegades ens pensem que per canviar el món calen grans discursos i grans accions i potser el que cal és no girar la cara quan toca. Aquí tenim una expressió ben nostra, rosa que l'amor s'hi posa. Doncs avui li podem donar la volta i que el rosa sigui també on s'hi posa el respecte, on s'hi posa la dignitat, on s'hi posa, en definitiva, la valentia de no tolerar segons què. Bé, això és el que marca el calendari, són curiositats d'aquelles que cal saber. El que sí que t'has de quedar és amb això de que, aviam, per canviar el món no cal grans gestos ni grans històries, Amb el nostre granet de sorra ho aconseguim. Ara, això sí, no es fa d'un dia per l'altre. Igual que tampoc s'espatlla d'un dia per l'altre, no l'arreglarem en 4 dies, però, escolta, cadascú el nostre granet de sorra i qui sap fins on es pot arribar. Això ho has de tenir claríssim. Mira, d'aquí uns minuts parlarem amb la Maribel Pedrol, és la directora de la Fundació Canals d'Urgell. Amb ella entendrem com una infraestructura del segle XIX encara marca el futur de tot un territori. I estarà amb nosaltres perquè segueixen d'aniversari i l'espectacle que ens han preparat per aquest any és d'aquells que són únics, d'aquells que no te'l pots perdre, t'ho dic de veritat, que no te'l pots perdre. Però abans, fem una ullada al cel. Sol, pocs núvols, temperatures altes, ara mateix 21 graus. És que ahir ens vam posar a les màximes que ens deien, per sobre dels 25-26 graus. Sembla que seguirà això així avui i demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquest dimecres a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts en un dia en què les temperatures tendeixen a pujar. El termòmetre pot assolir valors màxims de 30 graus a Lleida, 29 a Balaguer i la Seu d'Urgell, 28 a Tàrrega i 22 a Vielha e Mijaran. Demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts en generals, encara que a la tarda al Pirineu creixeran alguns núvols d'evolució. Per altra banda, les temperatures es mantindran amb poques variacions. Se preveuen màximes de 30 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 29 a Balaguer i Tàrrega i 21 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
Gràcies, Juan Carlos.
COPE Lleida.
Doncs mira, ara parlarem tot seguit amb la Maribel Pedrol, ella és la directora de la Fundació Canals d'Urgell, i sovint passem pel costat d'aquesta infraestructura sense ser conscients que trepitgem una de les obres d'enginyeria més ambicioses del segle XIX, una artèria que va transformar doncs, tot un territori, el Clot del Dimoni, si vols, en un oasi de progrés, però els canals no són només passat. Avui es troben a les portes de la seva transformació més gran, la modernització. És un repte que va més enllà del ciment i l'aigua i que ens parla de supervivència, d'eficiència i de com les terres de Ponent es planten davant l'emergència climàtica. Maribel Pedrol, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Benvinguda. Moltes gràcies.
Ara estava fent memòria, clar, amb tu, més o menys, no sé si per aquestes dates, dia amunt, dia avall, ja havíem parlat la temporada passada, no?
Sí, i tant.
Vosaltres presenteu, bueno, estàs aquí perquè, entre d'altres coses, tots aquests actes d'aquest 60 aniversari culminen amb una òpera que porta per títol Òpera a les Venes, una història d'aigua, terra i sang, i que tindrà lloc a Lleida aquest proper 19 d'abril i al Palau de la Música de Barcelona el proper 20 d'abril. Això, anem a recordar-ho ràpidament, culmina tota una sèrie d'actes d'aquest aniversari que és tan important, oi?
Sí, mira, l'any 24 fem 60 anys de la Constitució de la Comunitat General de Regants, que és la comunitat que des de fa 60 anys gestiona la infraestructura dels canals d'Urgell, i l'any 25 la reversió de la gestió d'aquesta infraestructura. És un any rodó, és un any bonic per celebrar. Teníem moltes coses a celebrar, perquè sortim d'una temporada molt dolenta, sortim de l'any 2023, tothom ho recorda com l'any de la sequera, va ser l'any de la culminació d'aquella sequera, i per tant, teníem la necessitat de poder explicar que Canals d'Urgell no només és passat, com tu molt bé has dit, sinó que Canals d'Urgell és present i, sobretot, Canals d'Urgell té futur. I amb aquest espectacle el que volíem era donar a conèixer a tothom tot aquest procés de superació, de canvi, de transformació que el nostre territori i tota la nostra gent ha anat passant generació rere generació des del Clot del Dimoni fins a l'actualitat.
Quantes famílies, quantes històries i quants metres quadrats de territori haurà salvat el Canal d'Urgell en 60 anys?
Pues mira, si vols que et digui la veritat, jo crec que és tothom que avui en dia viu amb aquell antic Clot del Dimoni. Tota aquesta terra de Ponent som conseqüència de tot aquell esforç, de tot aquell treball de superació. És a dir, tant els que som descendents del territori com tota aquella gent que ha pogut anar a viure i ha pogut desenvolupar la seva activitat professional arrel de que casa nostra avui en dia és un territori amb aigua.
L'aigua és vida, això ho tenim comprovadíssim, ens ho han dit, però ho hem vist. O sigui, no cal que ens ho expliquin. Maribel, vosaltres des de la Fundació Canals d'Urgell, entre d'altres coses, a part d'explicar el passat, que està molt bé i s'ha de saber, també mireu cap endavant i expliqueu a les noves generacions doncs, la importància de tenir aigua i de mantenir-la i de ser eficients i de ser conseqüents amb el consum de l'aigua, no?
Sí, des de la Fundació portem la gestió de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, que és el Museu del Canal d'Urgell, que està situat a la planta baixa de la Casa Canal a Mollerussa, i no només fem preservació de infraestructura hidràulica, perquè és part del nostre patrimoni, és patrimoni industrial superimportant a nivell català, sinó que a més fem pedagogia de que tot allò que hem viscut i tot allò que hem sobreviscut ens serveixi perquè el nostre món del futur sigui una miqueta millor. I per tant fem aquesta pedagogia a totes les escoles que ens volen venir a conèixer i que no només expliquem la importància de tenir aigua, sinó la importància de saber-la utilitzar correctament. El que parlaves tu de l'eficàcia i de l'eficiència, que és el Canal d'Urgell de segle XXI.
Clar. Us dono la plana web perquè pugueu veure de tot el que ens està parlant la Maribel, www.canalsurgell.cat, tot juny.
Canalsurgell.org.
.org, perdó.
Sí, canalsurgell.cat és la de la comunitat, sí, però bueno, hi haurà el link cap a la nostra.
Sí, sí. canalsurgell.org, que és l'adreça web de la Fundació. Maribel, anem a parlar d'espectacle, perquè, escolta, això d'estar el dia 19 d'abril a la Llotja i el dia 20 d'abril també al Palau de la Música de Barcelona, no, vaja, vull dir, és una obra, una proposta artística molt potent, no?
És superambiciosa i ens costarà de tornar a fer un projecte tan majestuós com aquest. Aquest projecte surt de la necessitat de treballar en xarxa. Fundacions culturals a Lleida n'hi ha unes quantes. El gran problema és que totes anem a trucar a les mateixes portes i, per tant, aquest projecte surt de la necessitat de que entre algunes d'elles fem alguna cosa superpotent perquè quan anem a trucar a les portes no ens puguin dir que no. I és una coproducció amb la Fundació de l'Orfeo Lleidatà i la Fundació de la Júlia Carbonell.
Insisteixo, canalsurgell.org, allí si entreu teniu els enllaços per comprar les vostres entrades. Canalsurgell.org, tot junt, canalsurgell.org. L'orquestra Júlia Carbonell era, suposo, la gran aposta per la majestuositat, no? I per ser conseqüent amb aquest tema del tema central, com és l'òpera.
I de territori, i que amb ells no podem fallar. És a dir, és el milloret que tenim Jo diria que Catalunya, eh? És a dir, no ens cal quedar petits. És a dir, amb la Júlia Carbonell era un èxit segur, i l'Orfeó Lleidatà, perquè és de casa, però és que a més és de la mateixa època del Canal d'Urgell. És a dir, és dels anys 60 de segle XIX.
Compliu anys pràcticament igual.
Sí.
Escolta, l'any passat l'aposta la vau fer pel territori, portant l'espectacle, evidentment va estar a la Llotja de Lleida, però després també pel territori, adaptat doncs, a les necessitats tècniques i de mida doncs, dels diferents llocs on veu estar. Amb què es diferencia? És a dir, qui va venir a veure l'any passat pot venir aquest any perquè alguna cosa ha canviat.
Alguna cosa ha canviat. L'espectacle Lleida va ser un èxit, és a dir, podríem dir que van fer un oques gràcies. En molts pocs dies les entrades es van esgotar, no van ser cosa de minuts, però van ser cosa de dies, i això ens va deixar el regust de que la gent tenia ganes d'assistir. I la gira al territori, el que ens va passar, tal com has explicat, és que ens vam quedar un pelet curts, perquè, clar, no pots ficar 250 persones a damunt d'un escenari i que totes puguin actuar.
És que només a l'escenari ja van 250 persones. I clar, fixeu-vos la magnitud del projecte.
De la tragèdia, sí. Bueno. És a dir, tenim cant, tenim música sinfònica, tenim mezzo-soprano, tenim actriu que declame, tenim dansa, tenim percussió corporal, tenim visual, tenim absolutament de tot. La gira pel territori, ja t'ho dic, va ser... és un altre format, amb menys gent, per tant ho vam fer en piano, no ho vam poder fer amb l'orquestra, i en el moment de fer el salt cap al 2026 per clausurar el projecte Clausura Barcelona, i no és gratuït que acabem a Barcelona anem a demostrar que a casa nostra tenim qualitat, que a casa nostra en sabem, i que a casa nostra tenim una història que es pot explicar, que val la pena explicar-la, que si la portés als Estats Units n'haguessin fet pel·lícules, però nosaltres pues, som de la manera que som i mos ho quedem potser una miqueta més per naltres. Gràcies a la burgesia barcelonina, el Canal d'Urgell va ser una realitat perquè es va poder pagar, doncs per tant anem a explicar tota aquesta història d'epopeia a Barcelona, per això anem al Palau de la Música. Però també som conscients que a Barcelona no ens coneixen de la mateixa manera que ens coneixem nosaltres. Per tant, aquell espectacle que l'any passat va ser molt proper i que l'any passat a tothom va arribar molt fàcilment, necessitàvem introduir-lo d'una altra manera. I, per tant, enguany tenim una peça nova que allarga una miqueta més aquell espectacle de 70 minuts que teníem l'any passat.
Doncs, Òpera Les Venes, una història d'aigua, terra i sang, 19 d'abril a la Llotja, 20 d'abril al Palau de la Música de Barcelona. Us ho explico jo perquè això és ràdio i no ho veieu, però la cara de la Maribel, que la tinc al davant, de satisfacció i de aquelles ganes de que arribi el dia i que la gent ho pugui gaudir, és indescriptible, eh, Maribel? Tens unes ganes?
Sí, la veritat és que sí.
Molt bé. Doncs, canalsurgell.org, allí ho teniu tot, teniu els enllaços per comprar les entrades, canalsurgell.org és... el colofó, si voleu, d'aquests dos anys de celebracions que ho valen per celebrar-ho, per explicar-ho a casa nostra, però anar una mica més enllà i anar una mica més lluny i explicar-los, escolta, això és el que fem aquí i gràcies a això doncs molta gent podem menjar, doncs jo crec que també és una bona idea. Maribel Pedrol, directora de la Fundació Canals d'Urgell, gràcies per estar amb nosaltres avui, explicar-ho amb aquestes ganes i sobretot doncs enhorabona per tot el que heu estat fent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Doncs apa, que és el moment en el que ens posem a llegir, ho fem a través de la ràdio, ho fem de viva veu aquí. De fet, el que fem és proposar-te una lectura doncs perquè puguis cultivar el teu hàbit de lectura o, si és el cas de que no el tens però el vols iniciar, doncs perquè el puguis iniciar. És la llibrera. A la meitat de la setmana, aquí a Cope Lleida, l'Anabel Ramos ve als estudis amb un llibre, te l'explica, te'l ven, te'l proposa i després se'l torna a endur cap a la biblioteca perquè el tinguis a disposició, perquè tots els llibres que ens proposa l'Anabel Ramos els tens a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos ja saps que és bibliotecària, la Biblioteca Pública de Lleida, la trobes a la primera planta, de veritat que passa-la a veure, que cap mena de problema. Escolta, tu ets l'Anabel Ramos i t'escolto a la ràdio, és com si et conegués, que sí, que al final ens fa gràcia. notícia, perquè nosaltres parlem aquí, un de cara a l'altre, amb un micròfon, i no sabem que tu estàs a l'altre costat i ens estàs escoltant. Doncs fa gràcia, de vegades, posar cara doncs, a gent que acaba doncs, aprofitant i anant a la biblioteca i demanant un llibre que vas recomanar fa uns mesos, fa unes setmanes o fa uns minuts. Mm-hmm. Que això, Anabel, et va passar fa unes setmanes.
Sí.
Recomanar un llibre, marxar corrents d'aquí als estudis, arribar a la biblioteca i en 5-10 minuts et ve una persona i et demana el llibre que acabes d'explicar aquí a la ràdio.
Sí, sí, va fer molta il·lusió, la veritat.
El que passa és que dieu-ho.
L'acabadora, l'acabadora.
Anabel,
si m'estàs escoltant...
Clar, t'acabo d'escoltar per la ràdio, vinc a buscar aquest llibre. O si ha passat unes setmanes, doncs no passa res, ha passat unes setmanes. Bé, dit això, Anabel Ramos, de què ens parles avui? Què ens proposes?
Doncs avui us porto una novel·la que vam comentar al grup de lectura de la Biblioteca de Pardiñes el 24 de març. És una novel·la que jo m'havia llegit ja feia un parell o tres d'anys, m'havia agradat molt. I per això l'hem tornat a llegir i bueno, l'he tornat jo a llegir i l'he recomanat per, com a lectura. Se titula La mala costumbre i l'autora és Alana S. Portero. I és un llibre que com, no diria d'aprenentatge, no, però sí que t'ensenya moltíssimes coses que no coneixes. Ambientat a Madrid entre els 80 i els 90 i travessa identitat, classe i amistat. Sobretot, no? Ell ens parla d'aquests tres temes, no? Identitat, classe i amistat. Alana S. Portero va néixer a Madrid el 1978, és escriptora, poeta, dramaturga i directora escènica, és medievalista per la UAM, ha escrit llibres de poesia, teatre, i és cofundadora d'una companyia que es diu Estriga. Escriu sobre cultura, sobre feminisme i sobre realitat LGTBIQ+, i a diferents mitjans de comunicació. I La mala costumbre és la seva primera novel·la i ha sigut un fenomen internacional amb moltíssimes traduccions, reconeixements com el Premi Càlamo, que és una llibreria de Saragossa, i el Premi Dulce Chacón del 2024. És un llibre que ha estat molt ressenyat, molt assenyalat per mitjans i llibres, llistes d'aquestes de llibres de l'any, i també pels lectors, perquè la boca a orella ha funcionat moltíssim i la veritat és que ha sigut tot un èxit. La novel·la està ambientada al Madrid perifèric dels anys 80. Hi ha un barri que és el barri de Sant Blas, castigadíssim per la droga, i després també se trasllada al centre de Madrid dels anys 90 amb una ciutat que és escenari de descoberta i de sororitat. Perquè estem parlant de... la novel·la ens explica la transició d'una dona trans de classe obrera afectada per les polítiques públiques i pels serveis socials de l'època. La narradora, que podria ser l'alter ego de la pròpia autora, de la Lana, és una nena que encara no pot ser anomenada com a nena en aquest entorn, perquè creix en una família obrera a Sant Blas. Imagineu-nos, no?, un barri molt perifèric, com els barris perifèrics d'aquesta ciutat de Lleida. No parlem de Ciutat Jardí, sinó parlem de Pardiñes, Balàfia, Bordeta i Magraners, on en la casa, el pati de la casa i els carrers són els espais on tothom està allà, on la gent hi viu.
Sí, vaja, el que eren els barris abans, per entendre'ns.
Exactament, no? La gent feia vida al carrer i ella ha d'aprendre a sobreviure fent-se petita, callant i entenent que hi ha llocs on no és segur ser qui ets realment. Al mateix temps contrasta això, aquest barri, no?, on s'ha d'amagar, on s'ha d'ocultar, contrasta amb la ciutat, no? La ciutat de Madrid, on s'obren unes escletxes i unes vies d'escapament increïbles, on troba referents en altres dones, algunes que són trans, d'altres que no, noves amistats, ídols i una manera de mirar el món on conviuen la bellesa i la violència. Ella ha de conviure amb aquestes dues, no?, vivències, diguéssim, el Sant Blas on ha d'amagar-se, però és casa seva, i el Madrid on pot expressar-se tal com és, tot i que no ho sigui. És un llibre molt, molt personal, que ens fa descobrir moltíssimes coses, no? Sobretot com és viure sent una nena trans.
Està escrit en primera persona.
Està escrit en primera persona, sí. És com viure com una nena trans en un lloc, en un espai i en un temps on no pots ser.
I quina època de la seva...
Els 80, 90.
Sí, però quants anys passa?
Pues 10, 11, 12, comença... Fins que ja es fa adulta.
O sigui, que veus tot
el procés.
El procés, Saps què passa? Que aquests temes, per mi, que això és personal, moltes vegades els mitjans de comunicació, quan parlo de mitjans de comunicació ja no parlo de tele, ràdio, sinó també internet i aquestes històries, en general, s'ha tractat amb tanta frivolitat que crec que ha afectat negativament a normalitzar-ho, a normalitzar que de vegades no tries. De vegades mai triem.
Mai tries.
O sigui, mai triem com naixem, on naixem i com naixem. Això està clar, mai triem, almenys que sapiguem.
Ella explica això, que per a ella els seus referents eren, jo què sé, la Vivi Andersen, no? Per exemple, hi havia diferents referents de persones, de dones trans, que no eren... O sigui, la meva referent no està ben tractada. O sigui, la persona en la que jo podria fixar-me i perquè a mi m'agradaria ser com ella, no? O sigui, o veig que realment podria ser una dona, però aquesta dona no estava ben tractada. O sigui, servia de mofa moltes vegades als programes de televisió, no? Era una persona, bueno, pues no grata. Uh-huh. I conviure amb això, doncs, és molt dolorós. És una novel·la que destila ràbia, dolor, por... que et poses molt, 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 molt bé en la pell de la protagonista perquè tu descriu amb unes paraules bellíssimes. Tenim en compte també que l'autora és poeta i llavors fa unes imatges bellíssimes i dolorosíssimes sobre el que és el fet trans, no? I sobretot créixer en un ambient on no pot ser el que tu vols ser.
Doncs mira, és una manera... on íntimament cadascú podem arribar a posar-nos a la pell d'una persona, però això ho podem fer a casa, anònimament, llegint un llibre, sense que ningú ens vegi, sense que haguem d'expressar res. Escolta, ho podem fer amb silenci i ens ho quedem per nosaltres.
Bueno,
però la vivència la tenim.
I sobretot aquest llibre, que ha anat tant de boca a orella, penso que ha calat moltíssim i que ha fet descobrir moltíssimes coses que no s'havien descobert.
Clar.
I això és molt important. Vull dir que sí que la lectura és una cosa íntima, però després poder compartir, escolta'm, llegiste aquest llibre, que la gent se vagi... És com una marea, no? Allò, a poc a poc, al final, acaba tocant a tothom.
I potser acabarem descobrint el que deia jo al principi, que potser tractar aquest tema amb tant folklore i amb tanta frivolitat no li fa cap mena de bé. Al contrari. Per tant, bueno, és un altre punt de vista, insisteixo. Aquest és en primera persona, a més.
Molt personal, sí,
i a més, segons diu la Nabel, és una escritora que cuida la manera en què expressa i que descriu tot el panorama. Alana S. Portero, que et presenta el llibre La mala costumbre, un llibre que, com és tradició, el trobes també a la Biblioteca Pública de Lleida, que te l'ha portat avui aquí a les zones, la Anabel Ramos, que és bibliocutora o locutecària. encara no has triat, eh?
No.
I per què triar?
I per què triar? Estiradora de fils, també, te'n
recordes? També, estiradora de fils, és veritat. Anabel Ramos, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
Hay historias que no siempre se ven, pero que cambian vidas cada día.
En mitad de todo eso, la Iglesia está dando una respuesta.
Historias de entrega, de escucha, de esperanza. Donde la Iglesia se hace presente, transformando realidades a través de su labor social, pastoral y evangelizadora.
Todas las iglesias de España y de fuera de España miran la cara y no pasan de largo.
Solidarios por un bien común. Los sábados a las 12 de la mañana en 13.
Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Doncs Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, sí. Després del parèntesi de Setmana Santa, aquestes no paren, eh, les noves tecnologies, i si ja anaven suficientment ràpid, doncs imagina't ara una setmana sense vigilar-les. Ho fem des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials i després també a les principals plataformes de podcast, on pots escoltar la nostra versió extesa, el nostre podcast, que és, escolta, el que escoltes a la ràdio, però a més parlem més estona i de més temes, i per tant us expliquem més coses i amb més profunditat. Les veus són les mateixes, eh? Això sempre ho dic. Jaume Sitja, què tal?
Bon dia. Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, què tal? ¿Ya habéis hecho penitencia estos días o no?
Sí, bueno, no, yo no massa.
¿No?
No massa.
¿No habéis llevado el móvil así a cuestas?
No.
¿Has hecho de costaleros?
No, però jo l'he deixat descansar, uns quants dies, i quieto.
Hem descansat, alguna processó han vist, eh?
Ah, veus?
Sí.
Jaume Sitja, processons a part, de què parlem avui?
Vinga, va, perquè avui a l'Infocope Lleida parlarem d'una setmana on la tecnologia fa un pas més cap en el futur, i un futur molt clar. Intel·ligència artificial a tot arreu i cada cop més a prop nostre. Començarem parlant d'una gran revolució, la IA, que ja pot funcionar dins del mòbil sense connexió a internet. Més privadesa i el primer, doncs, agent IA gratuït. També parlarem, doncs, que i veurem l'altra cara d'aquesta cursa. Empreses que creixen a ritme rècord i projectes que cauen pel cost que implica aquesta tecnologia. Baixarem a la terra amb una cosa molt pràctica. Com preparar el mòbil per fer la declaració de la renda sense problemes? Perquè ja sabeu que avui comença.
Todo buenas noticias.
Sí, de momento sí.
I acabarem amb Apple, entre rumors, producció i dubtes sobre el seu primer futur iPhone plegable, mentre WhatsApp millora una funció tan bàsica com les trucades. IA, diners, serveis i futur dels dispositius que portem a la butxaca. Tot això aquí, a l'Infocope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, un moment pel record, per saber d'on venim, i per això en David ens explica l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues fijaros, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1997, donde la empresa Microsoft presentaba Internet Explorer 4.0. Y el 4.0, ellos sin saberlo, encendía la mecha de la gran guerra de buscadores. Por ponernos un poquito en situación, en 1997 era el momento ese en que íbamos al ordenador a decir, vamos a navegar, a ver qué hay en Internet, ¿no? Internet era como un territorio salvaje, lleno de portales que competían entre ellos por organizar el caos de la red, el que cada vez había más webs, pero no sabíamos dónde estábamos exactamente. Bueno, pues Yahoo o Altavista, ¿no?, competían por organizar ese caos, mientras que los navegadores luchaban por dominar la puerta de entrada. Bueno, pues Microsoft integró por primera vez su navegador directamente en Windows, y eso cambió las reglas del juego, pero la historia, ya sabéis, dio un giro inesperado a finales de los 90 cuando apareció Google con un algoritmo mucho más inteligente que los demás y en pocos años se convirtió en el amo absoluto de las búsquedas, un reinado que ha mantenido durante décadas, hasta donde hoy, en 2027, siendo el rey, ese dominio ya es un poquito más cuestionable, ya que la interrupción de la inteligencia artificial con asistentes capaces de responder preguntas y de buscarte sitios y de hacerte viajes sin necesidad de buscar, planea una nueva pantalla. Así que la pregunta ya no es quién organiza Internet, sino quién responde por ella. Y por ella y por todo esto, cada semana es muy importante dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1997 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns friquis, molt tequis-tequis. I ara què toca, Ricard?
La tertúlia fric.
Vinga, va, perquè avui comencem...
Per cert, que l'efemèride era de l'any 97. que total, a nivell històric i de calendari és aquí mateix.
30 anys,
però,
pràcticament. 30
o sigui,
anys.
Escoltar Internet Explorer, escoltar el naixement de Google, m'ha fet...
Bueno,
m'ha fet, m'ha fet veure que tenim una edat, que tenim una edat, eh? Perquè jo recordo viure això, però clar, fa molts anys.
I del, con esto me crece el pelo.
I de l'Olé, te'n recordes de l'Olé?
Ojo, Olé, sí senyor.
El buscador i després sí, es va convertir en terra.
Sí, terra.
Bueno, todos teníamos el nuestro, pero al final uno se quedó, como siempre.
No, 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 va vindre Google i va dir, ostres... És
bueno,
que
perquè,
aquí...
a veure, Google va ser el primer buscador real. Els altres eren directoris de webs que algú les havia de donar d'alta, per entendre'ns. I és la diferència.
El primer buscador contextual.
Sí, 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 sí.
És a dir, ponies texto i te buscava sobre
sí,
ese,
i a més,
sobre ese palabra.
Sí, sí, pràcticament tremendo, la pantalla era tota blanca i només havia la barra...
Això
que
no ha canviat,
que... No, 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 això, aquesta ha estat una de les grans tres diferències.
Jo li agraeixo, però a mi el minimalisme m'agrada. O sigui, prefereixo que hi hagi dos botons i prou.
Però vinga, va, comencem i continuem perquè no sabem com acabarem tot això d'aquí perquè les novetats cada dia van avançant, no?
Bueno.
Perquè comencem amb una de les grans novetats. La intel·ligència artificial ja pot funcionar directament dins del mòbil sense necessitat de connexió.
Hosti. Mira, perdó, abans que el David ens expliqui tot aquest tema, una reflexió que estava fent avui és que això li donarà, allargarà la vida de l'smartphone. És a dir, l'smartphone fa quatre dies, quatre interessats ens deien que té els dies comptats, que ja està, que ho farem tot a cop de les ulleres o d'anells i que l'smartphone desapareixerà. Doncs per mi, que les intel·ligències artificials estiguin creant models que es puguin executar en local i que, per tant, aviam, s'agradiu o no, necessiten un mínim de màquina, farà que els smartphones aguantin més bueno, temps del que creiem. Dit
sí.
Això, que no era per trepitjar el tema, David Casero, perquè és que aquí hi ha novetats cada setmana. Google, ¿qué ha presentado y qué supone para nosotros?
Bueno, pues Google, yo lo primero es que creo que sigue adelantando por la derecha absolutamente a todas las inteligencias artificiales y precisamente lo que ha presentado es su nueva aplicación llamada Gemma 4. ¿Qué es esto? Pues esto es realmente inteligencia artificial descargada en nuestro teléfono móvil y sin que salga absolutamente ninguna consulta a través de Internet. Es decir, no es una inteligencia artificial para el 90% de las personas que usan la IA para hacer dibujitos chorras, sí, video chorras, no. Esto no te va a hacer, oye, hazme una imagen de yo saltando a caballo, no. Esto precisamente hace dos cosas muy importantes. Lo primero es mantener una privacidad al 100%, es decir, lo que le pregunte, lo que suba, los datos que suba para analizar no van a ir a ningún servidor, que por explicar un poquito ya sabemos que se supone que hay una privacidad innata y es que estas imágenes que subamos o esta documentación que subamos se va a quedar en un servidor de inteligencia artificial que se supone que no van a revelar a nadie y que se va a utilizar para seguir entrenando la propia inteligencia artificial. Pero bueno, ya está en la nube. Quiero decir, sí, te hacen una ecografía, te hacen una radiografía de tu rodilla y aunque te han dado tal, pues la puedes subir sin que vaya a ningún sitio y decir, oye, ¿qué es lo que ves aquí?
Bueno,
lo primero...
Subir al teléfono.
Subir al teléfono, sí, a la aplicación de inteligencia artificial. O incluso, oye, ayúdame a redactar este correo electrónico para un cliente o para el ayuntamiento o para algún estamento que, ostras, se me hace un poco bola. Y además poniendo mis datos personales o sobre, yo qué sé, oye, mira, es que esta multa no estoy de acuerdo con ella y voy a ponerla, bueno, pues no quieres subir la imagen de la multa, no quieres subir todos tus datos, ¿no? Bueno, pues en este caso los añades y el mismo te va a ayudar, lo va a redactar, te va a contestar y todo esto dentro de tu teléfono, sin salir de tu dispositivo. Es más, puedes grabar una clase, grabar una conversación para que te la transcriba. Todas estas cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial hoy día, que pueden ser datos sensibles o que no quieres que sepa alguien, incluso la IA, que lo estás haciendo, bueno, pues todo esto te lo va a hacer. E incluso como agente, como bien decías. Oye, mi agente para hablarle a mi teléfono y decirle, oye, mira, estoy en el dentista, créame una cita para el próximo día 12, para tal, para esta prueba médica, para lo otro, o para ir no sé dónde. Bueno, pues también te va a crear todo esto. Ábreme el traductor, ves traduciéndome automáticamente. Es más, fijaros ahora, nos vamos de viaje, nos vamos a Japón, nos vamos donde sea, que decimos, ostras, cuidado con el internet, a ver si me cojo una tarjeta. Bueno, pues de esta manera, de una forma totalmente offline, puedo tener mi traductor automático, sí. Simplemente dándole al micrófono y que esté escuchando a la otra persona, me esté traduciendo o yo pueda hablar, lo esté transcribiendo para enseñarle a la otra persona y poder comunicarme, ¿no? A más, este Gemma 4 se presenta como la inteligencia artificial que tú puedes utilizar de modo offline para hacerte una aplicación. Es decir, que yo me pueda hacer mi propia aplicación profesional para consultar mis cosas, para redactar mis correos, para mirar y traducir mis imágenes, para hacerme traducciones simultáneas y que esta aplicación vaya bajo este motor. Al final, todo este paraguas también hace una cosa muy importante y es consumir menos recursos de la red. Ya sabemos que los centros de datos y hoy día con la crisis energética que nos están creando, gracias a que alguno con el pelo naranja hace lo que le da la gana, pues fijaros que también los centros de datos bajan toda la parte de consumo real.
Aquí volia anar jo ara. La meva pregunta és la següent. Estic d'acord. A la xarxa baixarà el consum, però en canvi al teu smartphone necessitaràs molta més potència per una miqueta, però ja per processar tota aquesta aquesta intel·ligència artificial, claro, aquesta resposta.
Però fijaros, por eso precisamente la carrera por otro lado de los chipsets. Esta inteligencia artificial consume menos y además en este caso Gemma 4 han sacado dos versiones, la Gemma 4 E2B y la E4B, donde la E2B lo podemos instalar en equipos que solo tengan procesadores incluso pequeños, de 1,5. Hoy día estamos 32, 16 gigas.
Sí, fa el que fa, també. Però,
és claro.
Perquè la gent, el David ho ha dit molt bé al principi, no es tracta d'instal·lar-nos això i interactuar igual que fem amb Gemini o ChatGPT o Claude. No és això,
No Exacto. Es no es lo mismo, ya que no sale a internet, pero nos ayuda en nuestro día a día y, bueno, pues a todo aquello que ahora mismo no nos atrevemos a subir un documento o a subir ciertas imágenes, porque al final estamos subiendo a internet, ¿no? Todo esto, si alguien lo quiere probar, es súper sencillo. Simplemente os tenéis que ir a vuestra tienda de aplicaciones, a Google Play o al Play Store, donde queráis, y descargáis la aplicación Google AI Edge. Edge, pone Edge Gallery, para iOS o para Android, como queráis. Ahí la abrís y en los asistentes de IA os aparecen todos los modelos y los que son compatibles. El 4, hay algunos anteriores, incluso el 3, bueno, pues simplemente os lo tenéis que descargar, entre 2 y 3 gigas de memoria es lo que consume. En la aplicación de IA dentro de nuestro teléfono, ponéis el modo avión y empezáis a subir datos, empecéis a preguntarle lo que queráis para que os haga ciertas funcionalidades y veréis que funciona, la verdad, que súper bien y súper rápido.
Hem parlat de Gemma 4, però en aquesta línia també Google presenta Gemini Nano 4, més ràpid i més eficient, pensant precisament en funcionar dins del positiu.
No, claro. aquest està connectat a internet, ¿no?
Ese está conectado a internet, pero precisamente es cuatro veces más rápida y consume un 60% menos de batería. Al final está basado en una parte principal de Gemma 4, de lo que acabamos de decir de cómo está funcionando. Es decir, al final son aplicaciones que están utilizando solo la parte de internet y solo lo lanzan a internet lo estrictamente necesario. Sí. Todo lo que pueda procesar dentro del propio equipo se procesa dentro del propio teléfono.
Perquè ho entenga, la mateixa filosofia de Gemma 4, que és molt més eficient i per això podem tindre el nostre dispositiu, fem aquesta, que és la intel·ligència, com si diguéssim, la normal, la que va processar el núvol, també molt més eficient per consumir menys recursos en el núvol.
Molt bé, Jaume. Exacte.
Sí, sí.
Exacte.
Sí,
eso es. Bé, sí, doncs...
Alguien que nos ha entendido.
Intel·ligències artificials i tot seguit, a la nostra versió del podcast, parlarem de si et pot o no ajudar aquesta intel·ligència artificial a l'hora de fer la declaració de la renda, que, com bé dèiem, el calendari ens diu que això ja ha començat. Te'n fiaràs? No te'n fiaràs? Recorreràs al teu gestor de confiança o t'aventuraràs a fer anar la intel·ligència artificial? En parlem a la nostra versió extesa del podcast. David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
I Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Demà, ja saps que el Caixa Forum ja van fer canvi d'exposició permanent, que ens ho explica la Maribel Tost cada divendres a l'Espai Groc. Doncs demà estarà amb nosaltres una de les persones encarregada d'aquesta nova... aquesta nova exposició, el Talking Brains, que és, bueno, el tema del cervell i de la parla i del llenguatge, el Josep Miquel. Amb ell parlarem demà. Ara, la una, et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra.